Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda. Fa fred, ha caigut la temperatura i, de fet, perquè tinguem una idea, a 1.500 metres nivell de referència de la temperatura de les masses d'aire, estem gairebé 5 graus per sota de la que toca en aquesta època de l'any. Per tant, amb valors més propis del mes de desembre, per exemple. Però som 4 de novembre. Aquest és el programa 433 i obrirem programa, el Green, la versió verda del Meteo Mauri. Una entrevista avui, per exemple, amb l'Assumpta Ferran, directora general d'Energia. A més, avui és un Green molt energètic, un Green Meteo Mauri verd. Energètic perquè ens acompanyarà també un dels tècnics de l'ICAEN per parlar dels preus de la llum. Hi ha informacions que diuen que ara els trams no surten a compte, confusions, aclarirem conceptes. I ara Triple Plus, més empresa i comerç a Triple Plus. Tindrem a l'Oriol Comas, que és director de Manantial de Salut de Vichy Catalán Corporation. Us en recordeu de les garrafes de vidre Font d'Or, les primeres que hi va haver als anys 50? Doncs continuen i amb força, perquè dia a dia cada cop es venen més. I a Mobilitat Green augmenten els accidents amb senglars, en aquest cas a les comarques gironines. Som digitals, per això catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, a Facebook 28.450 seguidors i al Twitter anem escalant posicions per sobre dels 60.200, camí dels 60.300 seguidors.
Quin temps ha fet?
8 dies que sobretot ens han portat aquest descens de la temperatura. Primer amb pluges entre divendres i dissabte passat en algunes comarques. En algunes zones ben poca cosa, però en alguns raconets del país va caure molta aigua. En alguns observatoris, per exemple, del Baix Penedès, del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès, fins i tot del Maresme, i també en alguns indrets del Pirineu més occidental. En definitiva, precipitacions que obrien les portes a un canvi de temps que finalment ens ha portat més aire fred i d'una manera contundent. Avui, per exemple, els valors més baixos per sota dels 4, 5, 6 sota 0 en algunes valls pirinenques, tot i que el cim de la Pica d'Estat s'ha arribat a 11 sota 0. Però vaja, això diríem que ja és normal a més de 3.000 metres d'alçada. Però està clar que el fred de les últimes hores ha arribat i ho ha fet de forma contundent, perquè els valors que tenim a aquesta hora de la tarda vespre de dijous en conjunt són inferiors als que toquen en aquesta època de l'any. Són més propis de l'hivern que no pas de la tardor.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Xavier Varela, mar de núvols sobre el pantà de Canelles. Foto del dia 30 d'octubre. Aquest és un pantà a cavall de Catalunya i Aragó, la Ribagorçana. La central es troba a la banda catalana, però hi ha molts trams de la tolla d'aigua que, bé, en definitiva, estan a l'Aragó. Per tant, frontera catalano-aragonesa, el pantà de Canelles, amb uns registres que fa un i dos anys havien estat, pel que fa a reserves, altíssims i que van baixant en aquest gegant, que és un pantà que, perquè ens fem una idea, hi cap tota l'aigua dels pantans de les conques internes de Catalunya. És a dir, si sumem Sau, Susqueda, La Baell, Sant Ponç, La Llosa del Cavall, Darnius, Boadella i Foix i Siurana i Riu de Canyes, si sumem tots, tota aquesta aigua cau cap dins del pantà de Canelles. I tot això per dir-vos que la fotografia és preciosa amb un mar de boira ocupant una part del pantà. Però, a més de finalista de la setmana, tenim una foto de les espectaculars que no deixen indiferents. Una foto d'una foto. Val la pena. Les mans, la càmera, el cel i l'aigua de l'estany de Banyoles. Fotografia premiada, Moisès Costa, foto del dia 10 d'octubre. Moisès, tu i qui vulguis, és a dir, dues persones, us n'aneu, això sí, heu de quedar amb la direcció del Termes Victòria de Caldes de Montbui per concretar dates, i teniu un xec regal d'una experiència de 2 hores per a 2 persones a l'Espai Cel, 7 piscines termals i una piscina exterior.
L'entrevista.
És l'entrevista, José Luis.
Molt bé.
Escolta, avui tenim un pes pesant, que és...
Molt bé. Podríem parlar de moltíssimes coses amb, amb la nostra convidada d'avui. De qualitat de l'aire, d'energia, de transició... De...
Clar, és... I a més, ens coneixem des del minut zero. Sí. Per tant, jo sé que l'Assumpta Ferran, que és la directora general d'Energia, és una persona amb unes conviccions més o menys encertades per algunes persones, perquè al final, com tu, com jo, la gent valora, etcètera, però que són les conviccions fermes, decidides i amb una aposta cap a les renovables, cap a una transició energètica activa, vigorosa, etcètera, etcètera. Assumpta Ferran, què tal?
Bona tarda.
Doncs, escolta'm, venim de molt fosc, oi?
Fosquíssim. Fosquíssim. I volem veure la llum en 5 minuts.
Aquest és el cas, oi? És per això, jo a mi el concepte de justa, que jo no sóc, no hi vaig parar atenció. Quan va sortir el concepte de que la transició energètica, a més, ha de ser justa, jo no vaig parar atenció. Però és cert que en aquesta velocitat molta gent es pot quedar enrere. I fixa't que nosaltres, que estem al sector ambiental, que estem demanant de fa molts anys que aquesta transició s'acceleri, ara, fixa't, i això diu molt de nosaltres, el nostre sector, estem demanant que, potser, si no cal anar tan ràpid perquè tothom hi vagi, fem-ho. És a dir, que ara el que no podem fer és aturar.
Estic totalment d'acord. Jo crec que justament aquells que fa més anys que anem darrere que es produeixi aquest canvi, ara som els que sembla que hem apretat el fre.
Molt bé.
I per què? Perquè estem veient que si la transició energètica no va acompanyada d'una transició justa, no serà, i volem que sigui.
Molt bé.
I com hauria de ser justa aquesta transició?
És
a dir, clar, no és fàcil.
No és gens senzill, perquè a més ho estem tocant tot. Si parlem de combustibles, per exemple, en el sector del transport, qualsevol cosa que toquem genera un incendi. I podem comparar, per exemple, el cas de França i el cas de l'Estat espanyol. En el cas de França, cada cop que han intentat modificar l'impost del dièsel, ja hem vist el que ha passat, no? Un incendi al carrer.
Aquí no l'arribem... Literalment.
Literal, un incendi al carrer, literal.
Sí,
aquí
literal,
no l'arribem a tenir, perquè no s'acaba de produir mai, perquè a les taules del Congrés de Diputats s'acaba resolent perquè hi ha algun partit que diu jo si això ho poses, no et voto els pressupostos. I aquí s'ha acabat el tema, i per tant no s'acaba de posar mai, per tant l'incendi al carrer ja no hi és. Però estem veient que efectivament quan toquem un recurs energètic, que és el recurs energètic que utilitza la gent que més necessitat té d'utilitzar un cotxe, perquè viu a les afores, perquè la mobilitat en els exteriors de les grans ciutats és més complexa, i per tant ets molt més dependent del cotxe, immediatament ets l'afectat. I tot això, que jo crec que no ens hauria de venir de nou, però sembla que ens hi vingui. I ara ho volem fer ràpid i corrent, i esclar, la gent se'n revolta. Això ho veiem en el transport. Si mirem en l'àmbit de generar l'electricitat, exactament el mateix. De cop i volta hem descobert que l'energia eòlica i sobretot la solar ocupa espai. Això ho hem descobert ara fa 4 dies, com si no ho sabéssim de fa 50 anys. 50, No, no dic 30, 50, com si no sabéssim que ocupa espai, no? Uh-huh. I de cop i volta ho volem fer tan ràpid, sense planificar res, uh-huh. ocupant grans extensions de terrenys que estan en competència amb altres activitats, uh-huh. i, esclar, genera un rebuig allà on es genera aquest impacte, que immediatament tenim molta gent dient, uh-huh. així no, renovables sí, però així no. I, clar, anem veient que cada uh-huh. cosa que toquem que té a veure amb transició energètica, tenim una, diguem-ne, un cert rebuig uh-huh. que jo el que estic a favor de que es produeixi la transició, l'entenc moltíssim. Uh-huh. I crec que l'hem d'afrontar i donar respostes.
Fixa't, durant molt de temps jo havia sentit, això, fixa't si ho havia sentit de fa molts anys, que això m'ho va explicar una vegada el professor Estapé, el Fabià Estapé, en pau descansi, pobre. Ell sostenia que energia era sinònim
de... Fixeu-vos, els nostres oients, que sí. A la majoria de convidats aquí parlem de tu. Uh-huh. És la directora general d'Energia, uh-huh. però jo diria que poques persones hem entrevistat de vostè, José uh-huh. Luis.
Sí, és cert.
Fet aquesta consideració.
En el cas de ell deia que l'energia era sinònim d'economia, que era el mateix. Mai fins ara ho havíem arribat a entendre, això. Fins a quin punt l'energia i l'economia van de la mà. És per això que hi ha molta gent que diu que aquesta pujada estratosfèrica, injusta, absolutament insolidària de les tarifes elèctriques ha fet que l'eficiència hagi entrat en escena i que l'eficiència s'ha convertit en una mena de salvavides que tothom s'ha agafat. I que la intensitat energètica, és a dir, que les companyies han entès que això i està baixant la intensitat d'energia. La intensitat energètica és la quantitat d'energia que generem, que utilitzem per fer un punt de PIB, que Espanya és, bueno, és dels últims, dels darrers d'Europa. Assumpte, tu creus això? Que això es pot dir que ha vingut bé? Fent aquesta mirada el que està suposant d'estalvi i aquests hàbits es poden acabar incorporant a l'empresa i al consumidor i al ciutadà?
Jo tinc molts dubtes. Veient el que ha passat amb el Covid, que a la que hem obert una mica la porta ja tots hem tornat a fer el que fèiem, tinc molts dubtes que quan el preu del gas torni a tenir un preu més o menys estable al voltant de 20 euros al megawatt hora, i, per tant, torni a baixar el preu de l'electricitat, tornarem una mica allà on era, no? I això succeirà, que tornarà a baixar. Potser no arribarà als 20 d'on veníem, però estarà al voltant dels 30. No estarà al voltant dels 100 com ara. I, malauradament, tenim aquesta tendència com a humans que quan afluixem el cinturó tots ens tornem a relaxar i tots tornem a fer el que fèiem. Per tant, no sé si tinc massa confiança en retornar-hi. De fet, al contrari. Crec que això que ens està passant ara... Molta gent està utilitzant-ho per dir, veieu com la transició energètica és molt cara.
Uf,
i ens l'està fent molt antipàtica. Ens l'està fent antipàtica.
Això ho estic... Molta gent que diu, tanta renovable, tanta renovable... Mira el que heu aconseguit.
Reobrim nuclears,
que s'hagin enfadat.
Vinga.
Exacte, tornem al carbó.
Sí.
I això no és bo per la transició, perquè la transició no la farem si no ens impliquem, i per implicar-nos ha de ser atractiva. Ens ha d'enganxar. Hosti, això és xulo.
Per què és tan atractiva els alemanys amb l'autoconsum? Som en un model molt més descentralitzat, que aquí correm el perill, clar, quan dic aquí vull dir a Espanya en general amb les renovables, que perquè respecte a Catalunya, ara en parlarem, porta una velocitat altíssima comparat amb Catalunya. Però clar, Espanya continua amb un model
centralitzat
i de monopoli bestial, i ens podem tornar a estrellar amb les renovables, amb els monopolis.
Espanya i Catalunya,
Sí, sí, clar.
En aquest sentit tenim exactament el mateix model,
Sí, 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 sí.
No sé ben bé, hauríem de tirar molt enrere per veure el per què, però aquí veiem que les renovables, que són tecnologies distribuïdes, quan veiem els projectes que tenim damunt la taula a on es volen connectar, és a dir, on volen posar l'electricitat que fan per portar-la allà on es consumeix, tothom vol anar a la línia de molt alta tensió. Tothom. A les línies de transport, és a dir, tothom vol anar lluny.
Per l'autopista.
Exacte. I si tothom vol anar per l'autopista és que els projectes que estem plantejant són eminentment grans, perquè si no voldríem anar tan lluny. Dius, per què nosaltres tenim al cap aquest model i, en canvi, hem vist com Alemanya ha sigut justament la gent la que ha tirat endavant projectes i
la malla,
la generació distribuïda,
utilitzant la xarxa distribuïda.
La generació distribuïda... això de... Perquè a Catalunya viure del sol és una utopia, Assumpta?
No és una utopia, potser no serà només el sol, però ha de ser el majoritari. Jo crec que no és una utopia. El que no sé és en quina data ho farem, això. Però una utopia no és. De fet, és el recurs energètic per excel·lència. Perquè a vegades no ho diem, però l'energia eòlica també és solar.
Exacte.
És la diferència de les temperatures,
no?
És a dir, jo crec que no és una utopia, però ha d'anar acompanyat de moltes altres coses, d'emmagatzematge, de gestió de la demanda, és a dir, d'un món nou que és més atractiu fins i tot que l'energia solar. A vegades m'agrada més aquest nou món cobra que la pròpia energia solar en si.
Perquè això sigui possible, el primer que ha de pensar que no és una utopia és el govern. El govern s'ho creu, això?
Jo crec que el govern s'ho creu, però possiblement el termini que ens hem posat amb legislació pròpia és el que d'alguna manera ens genera unes pressions que diem, si ho fem amb aquests terminis i amb aquesta pressió no ho farem prou bé.
Deixarem gent enrere.
Exacte. Llavors, en aquests moments, per exemple, sabeu que ara hem modificat el decret llei d'energies renovables, que té nom, jo sempre ho dic, el nou decret llei té nom. El nom és com accelerem les renovables distribuïdes i participades. Aquest és el nom del decret llei. Perquè aquest és el camí que
anem. És a dir,
un
model alemany.
Model alemany.
D'acord.
Com fem un model alemany aquí, no? Com el copiem? Hem de preparar la gent per copiar-lo, perquè allà va ser la ciutadania qui el va fer. No va ser el govern no els hi va posar fàcil, tampoc a Alemanya, perquè allà de monopolis i oligopolis també n'hi ha a Alemanya.
Sí, ja ho crec. Sí, amb el Nord Stream 2, etcètera, jo diria que...
És important això que assenyales, perquè també hi ha qui diu que la transició energètica sense transició cultural no existirà. Aquesta transició cultural s'està fomentant, s'està educant, s'està traslladant aquesta necessitat de canviar la manera de relacionar-nos amb l'energia, els ciutadans de Catalunya?
Jo crec que ho hem d'intentar, si més no. I a més, fer-ho d'una forma no paternalista.
Jo diria que estem gairebé a zero, culturalment.
I el que hem fet és molt paternalista.
Clar, és que tenim una tendència a l'endogàmia, tots els que ens dediquem a això, sí. I és que parlem entre nosaltres, sí. Però quan estàs en un sopar, a més enllà del cunyat, que sempre hi ha aquell cunyat, m'entens? Però la resta, i tu exposes un escenari que és a tocar, que és un escenari 100% renovable, si les coses es fan, que no és tan lluny si ho fem d'aquella manera, et miren com si fots un hippie, m'entens? Pues... I dius, és que jo no soc d'un hippie, m'entens? A mi m'agrada viure bé, i tinc calefacció, i faig ús dels meus electrodomèstics, no vics en una cova de Montserrat amb una espelma. Per què és que renovable s'entés com a pèrdua de qualitat de vida?
Bueno, suposo perquè algú li ha interessat fer aquesta analogia, no? Però és evident que no és així. Però el que sí que és veritat, i és el que ens està passant ara amb els preus, que qualsevol transició del que sigui, en aquest cas d'energia, té un moment de desajustos. És a dir, quan passem d'un model A a un model B, al mig hi ha desajustos. I aquests desajustos ens desequilibren la nostra normalitat. I a més ens poden posar en situacions de certes crisis. Però són necessàries, si no, no anirem d'un pas A a un pas B. I aquest camí del mig és el que hem de vigilar moltíssim com el fem.
I després parlàvem de les disfresses i dels... Si m'ho permets, no ho dius tu, ho dic jo, dels enganys.
Abans cobris el meló de les disfresses i dels enganys, que és que em penso que...
És un gran meló.
És un gran meló i n'hem de parlar. Això que dèiem de la manca d'informació, parlant amb la Marta Morera de l'Institut Català d'Energia, ho coneixes
companyes,
molt bé,
i companyes de feina.
Això mateix, dèiem, escolta, és que necessitem oficines que informin a la població, que la gent entri a llocs de confiança, que no l'informi el cunyat, que no l'informi...
La companyia,
etcètera. Per què? Perquè jo, en el meu bloc de pisos, vull dir com a veí, estic liderant tota una rehabilitació energètica. Fa 3 anys que ho intentem, i quan parles amb els 32 veïns restants...
Clar, és que hi ha el del segon primera que no ho entén. Però l'has d'entendre, aquest home.
No, però clar, jo em dedico a informar i ho hem aconseguit. I tothom ho entén, però ningú té idea de res.
De res.
És terrible.
Per això les disfresses funcionen també.
Ni a on anar a trobar la informació, ni les subvencions, ni d'on sortiran. No, és que m'han dit, és que... etcètera. I bé, la meva feina, que és això, la informació, comunicar i tot això, crec que l'escala, els tres que ens hi dediquem, ho hem aconseguit. Però és terrible. I és una escala... diríem, de cultura mitjana, amb els seus biaixos, en sentit més alt o en sentit més baix, però Ni idea, ni idea.
Vosaltres això ho detecteu?
Home, si ho detectem. De fet, jo ho he viscut també a la meva pròpia comunitat de veïns. En el meu cas jo no me n'he sortit, no sóc tan bona comunicadora. No me n'he sortit, i tant que ho detectem. És que, clar, és a dir, tenim tot un món organitzat pels combustibles fòssils. Abans ho deies, l'energia al final és economia. Doncs tot el nostre món està al voltant dels fòssils. Mm. I els fòssils no entenen que la comunitat de veïns s'entengui per fer alguna cosa que s'assembli a fer energia, perquè mai hem fet combustibles fòssils a la comunitat de veïns, ni nuclear tampoc. Tant és una cosa molt nova que la societat ni la normativa que afecta les comunitats de veïns ho té previst.
No, perquè, escolta, el meu interlocutor, que és una cambra de la propietat, de la tercera ciutat de Catalunya, també va peix.
No, però
i és la cambra de la propietat, no és l'administrador X.
De totes maneres, gràcies a la tasca que s'està fent des d'algunes administracions, perquè tot s'ha de dir. Jo sempre trec el tema, ho sento, perquè és la meva ciutat i és on jo vaig néixer, és el meu poble, i em sap molt de greu de dir-ho. Però quan es crea Barcelona Energia, es va intentar vendre des de l'Ajuntament de Barcelona que aquella energia era neta. Fer energia, directora d'energia de la Generalitat, fer energia amb cremant residus és una energia renovable?
La pregunta és una energia neta. No sé si és renovable, però la pregunta és una energia neta. A mi no m'agrada.
D'acord.
A mi no m'agrada. Per mi no és neta.
Bé, la prova és que se li van col·lapsar les principals vies de la ciutat, la Diagonal i la Gran Via, de ciutadans manifestant-se i dient això que acabes de dir. Com és possible que passi això? Com és que una administració s'atreveixi a fer... I jo no estic parlant de les grans companyies. Estic parlant d'un ajuntament tan important com l'Ajuntament de Barcelona. Com s'atreveix a intentar vendre com a neta una energia que surt de cremar residus, a més, a la seva ciutat?
Bueno, perquè durant molts anys la pròpia legislació europea ha dit que les incineradores... Les incineradores són valoritzacions energètiques i que els residus són recursos renovables.
Molt bé,
molt bé. I clar, davant d'aquesta afirmació, aleshores, clar, l'Ajuntament es troba en que si l'administració per sobre meu diu que la valorització energètica d'uns recursos que són residus, que també els hi diu renovables, és net i és renovable, jo agafo aquesta d'això.
Això és lleig. Lleig.
És lleig, però el lleig comença de molt amunt, el lleig.
No, i tant. Estem d'acord. Estem d'acord. És per això que Alemanya...
Que fa és,
clar,
bueno...
Clar.
Fa... complicat. Clar, és que estic pensant i la fabricació de gas per l'automoció amb els purins. Cremem purins, que és un residu.
A veure, el gas a través dels purins no és cremant-lo, és fent una, diguem el que en diem...
Una combustió anaeròbica.
Una anaeròbia, no, és una metanització.
Sí, recuperem el metà.
Exacte, sí, no els cremem.
Estava ja present.
Sí, no... Sí.
Sí,
és a dir,
sí.
D'alguna manera...
Sí, això és un altre... Sí.
El que passa és que no anava desencaminat perquè durant molt de temps, i de fet avui encara és així, el tractament que hem fet dels purins és assecar-los i els hem assecat amb gas natural.
I tant.
No pas amb gas de biogàs.
Clar.
O algú els ha fumut allà on no toca.
Així tenim els aqüífers com els tenim, a Osona i a l'Alt Empordà.
Però quan plantegem fer una metanització per extreure'n el biogàs... Home, jo ho veig una cosa positiva.
I tant.
Sí, per aquí sí.
Estem d'acord.
Per aquí sí.
No estem cremant res. Bueno, cremarem després, però utilitzant-lo ja com a...
José Luis, s'obre el meló.
Fa unes setmanes, Greenpeace van fer una campanya dient que s'hauria de prohibir la publicitat enganyosa a l'hora de comercialitzar segons quines alternatives als combustibles fòssils. I parlava d'aquests biocombustibles intel·ligents o dels bio... d'aquesta transició que està fent aquest sector, que per abastir el sector del transport pretén mantenir les mateixes estructures i fins i tot els mateixos motors, tot canviant de les fòssils a aquests biocombustibles de nova generació, que en diuen. Per què se'ls permet dir ecocombustibles en aquests combustibles que d'eco no en tenen res? Com és permès això? I és el que Greenpeace demanava a les administracions. De la mateixa manera que el tabac no pot dir que és bo per la salut i se'ls obliga a dir fumar mata, doncs per què no fem el mateix amb aquesta publicitat enganyosa? Perquè s'aprofiten del desconeixement del consumidor per, clac, introduir una via que els hi permeti viure uns quants anys més.
Sí, i el difícil d'això no seria deixar de fer la publicitat, sinó dir quines coses no es poden publicitar, perquè immediatament veuríem coses que tenim clares, que de renovables no ho són gens i que tenen una component força fòssil, de cop i volta passarien a ser netes. De fet, ara, en aquests moments, Europa està aprovant un reglament, que és el que es diu de taxonomia, que el que intenta és dir què s'entén com a net i que, per tant, hi podem posar fons europeus i invertir en això. Imagineu-vos la pressió que hi ha perquè a mi em diguin que sóc neta, perquè així el Banc Europeu d'Inversions em podrà
invertir. Sí, la del Next
Generation està amb això net.
I deu haver una cua al confessionari bestial, no?
Hi ha dos grans temes en aquest confessionari. Hi ha dos grans, que es diuen energia nuclear i gas natural. Aquests dos grans temes són els que estan allà fent molta pressió per ser considerats nets.
Bé, nets. Seran de transició, però nets no. Clar. Dic jo, no?
En tot cas, l'objectiu
és estar allà. El Jeremy Rifkin va omplir el Palau de la Música.
Ja, més que una cosa...
Els que hi vam anar, gairebé, van caure de genolls davant d'aquell home. I va dir, s'ha acabat l'era dels fòssils. I la transició, que jo havia estat defensor d'aquesta transició, però arriba un moment que no és transició. Tu portes el nen de la mà fins que fa 12 anys, quan el nen té 20 anys no el portes de la mà pel carrer. Hem de deixar aquesta transició.
Sí, però ara estic pensant, per exemple, en el transport marítim. Venim d'uns fuels pesants més brut impossible i les autoritats europees donen fons a les navilieres, Baleària, per exemple,
per
però
gasificar la seva flota.
Olson o Fred Olson, etc., per gasificar. Bé, és...
Transició.
És transició.
Molt bé.
I hauríem d'estar a favor, no?
Si és una transició cap a uns altres tipus de combustibles,
clar.
Si és una transició cap a l'hidrogen, si és una transició cap als vaixells elèctrics...
Ui, l'hidrogen.
És a dir, que... l'hidrogen.
Podem obrir un altre meló amb l'hidrogen.
Entenc l'hidrogen renovable, perquè si no és renovable no cal que en parlem, no?
Obtingut a partir de les renovables. Obtingut a partir de les renovables. És que també és que això de l'energia, aquest negoci on estàs... Jo crec que és la pitjor direcció que t'hagués pogut tocar, m'entens? I mira que qualitat de l'aire ja era complicada.
Ja era complicada. Però... Déu-no que m'agraden els reptes, perquè
clar,
si no, realment...
Que us estan canviant... Quan ja teniu les respostes, us canvien les preguntes cada dia.
Cada dia.
És difícil tirar endavant legislació amb aquesta situació.
És molt difícil, però sobretot ens hem d'avançar molt a les preguntes. Jo ara, per exemple, a la direcció general que estic, bàsicament tothom és enginyers, gairebé tots, jo sóc física, i tenim una diferència, sempre els dic, que els enginyers resoleu molt ràpid el
són
problema que teniu.
Sí,
sou executius. Els físics el que fem és que mirem totes les variables de contorn que volten pel nostre voltant. I com que estem acostumats a voltar, a veure què em pot afectar sobre això, no? És a dir, sí, 2 + 2 = 4, o no, perquè potser hi ha alguna variable que fa que 2 + 2 no doni 4, i estem contínuament buscant aquesta variable. I això vol dir que sempre estem fent-nos una pregunta per avançat. I en el món de l'energia és evident que fa massa temps que no ens fèiem les preguntes que ens havíem de fer. No ho hem fet. I, per tant, hem arribat aquí on hem arribat, no? I ara, de cop i volta, quan apareix la pregunta, tothom té la resposta feta a mida perquè res canviï. Bàsicament, perquè res canviï, tothom ve amb la seva resposta. I, clar, els has de veure venir. I els has de veure venir.
És inquietant.
Escolta'm, ens quedarien 10-12 minuts. A mi m'agradaria fer una bateria de 6 o 7, 8 qüestions, i hauríem d'intentar unes respostes una mica. I després deixem una mica de cua pel debat aquest sucós, que a mi m'agradaria allargar-lo 2 hores, però no m'ho permetran, perquè crec que anàvem embalats en un sentit molt maco. I disculpeu-me si tallo el rotllo, però és el minutatge. Parc de Tramuntana.
És necessari que generem energia també a la banda de Girona, i a més és que el mar és un lloc molt ideal per fer energia.
24 quilòmetres de la costa.
24 en un lloc i 14 en un altre. És entre 14 i 24.
Perfecte.
O sigui, el Parc de Tramuntana, que no necessàriament serà el Tramuntana, jo vull deixar-ho clar. És a dir, hi ha una zona marítima on s'ha identificat que hi pot anar l'energia eòlica perquè compleix tots els requisits ambientals. Aquella zona. En aquella zona, qui hi anirà? Doncs el projecte que guanyi la concessió. El Tramuntana és el que coneixem, però estic segura que en el moment en què l'Estat obri la concessió per qui ocuparà aquell espai durant X anys, no només s'hi presentarà l'empresa que darrere hi ha el Tramuntana, s'hi presentaran més. L'empresa Tramuntana, de moment, és la més transparent, perquè és la que m'està explicant coses. Les de més, no sé ni qui són encara, eh? I veurem com hi són. El dia que s'obri, faci el concurs, n'hi haurà més d'una. Uh-huh. França mateix s'ha fet ara fa poc i hi han hagut 10 empreses que s'hi han presentat.
Uh-huh. Transport d'electricitat des de l'Aragó, clar. Si no fem els deures aquí, hem de portar l'electricitat renovable d'algun indret.
A veure, l'electricitat ja la portem de molts llocs. També sí. La portem de França en grans quantitats. El problema no és si ve de l'Aragó. El problema és per què ha de venir de l'Aragó amb una línia directa dedicada que surt de l'Aragó i va a parar pràcticament al barcelonès. Que no pot utilitzar la xarxa com tothom, la xarxa que ja existeix i que és de tots i que la paguem entre tots. Uh-huh. Per què s'ha de fer una xarxa per ell sol? Uh-huh. Si tothom comença a fer xarxes per ell sols, aquí no hi cabrem.
I per què volen
aquí
fer una xarxa
el
per
què,
ells
no?
sols? Ah, això, per...
Aquí està el gran per què.
Assumpte't, pregunto.
Jo crec que els hi heu de preguntar directament amb ells. Per què us voleu fer una xarxa per vosaltres?
Uh-huh. Se t'acudeix alguna idea per la qual la vulguin fer per
és
ells?
És un bypass a tots els efectes.
És un bypass i sobretot és un control. Fixeu-vos que arriben tres xarxes de propietat privada damunt de l'àrea metropolitana. Tres! Escolta, això, si continues així, d'aquí uns anys algú podria controlar l'energia elèctrica de la metròpolis. No sé si a ningú li està preocupant, això, eh? Però jo ho estic veient. Estan entrant...
Home, que la directora general d'Energia
veient,
ho tingui molt clar...
No, ho tinc clar. És una possibilitat. És a dir, jo veig que un privat em posa tres línies...
És inquietant, com
a mínim. És inquietant. I, per tant, a mi més... Per què? És inquietant.
Vivenda, societat electrificada, sí o sí?
Sí o sí.
Sí, sí o sí.
Sí. Uh-huh. Si anem a una economia que s'electrifica, l'electricitat de per si és eficiència, l'electricitat és aire net, perquè no crema res allà on s'està utilitzant, per tant és eficiència, és aire net i és democratització.
Molt bé. Uh-huh.
Perquè l'electricitat pot ser nostra, la podem fer nosaltres. Per tant, només per aquests tres fets, eficiència, democratització i aire net...
Hi ha d'altres, eh?
Però només per aquests tres, ja sí.
Geotèrmia, la gran oblidada, i que ens podria ajudar bastant.
Té recorregut, però no som Islàndia, però té recorregut. Clar que té recorregut, sí.
Uh-huh. I el gran magatzem reversible de l'Ebre?
Necessitarem molt d'emmagatzematge.
Oh, sí, clar.
I això és emmagatzematge.
Ara ho estem veient.
Uh-huh. I, per tant, que a Catalunya hi hagi emmagatzematge, jo ho veig necessari.
I Madrid?
Madrid és el gran sumider de consum, perquè no sé si fa res.
No, em refereixo.
Com ho veu Madrid?
Com ho veu la Teresa Rivera, per exemple, o la gent del ministeri respectiu?
No han arribat a parlar en concret sobre aquest projecte, però Madrid ha posat unes xifres damunt la taula de 6 gigawatts
d'emmagatzematge.
Uh-huh. I aquests sumen, és a dir, aquests no són sis, eh?
Són
però estan dintre de la suma.
Uh-huh.
I per tant estan aquí.
Catalunya pot arribar a ser independent energèticament parlant?
No ho hem sigut pràcticament mai, és a dir, durant els 250 anys que hem tingut de diferents revolucions industrials no ho hem sigut. Ara tenim un recurs energètic, el tenim, que és el sol i totes les seves derivades que venen a través del sol. De totes maneres... La sobirania i la independència són coses diferents. La independència és gairebé la jo, escolta, estic aquí sola en tot el món, eh? Jo no vull estar sola al món, tampoc. Uh-huh. Perquè ens hem d'ajudar entre tots. Per tant, per mi és més important la sobirania que la independència com a tal. La sobirania, al final, vol dir nosaltres decidim quin model energètic volem i el fem. Uh-huh. I aquest model energètic té relació amb Aragó, té relació amb València i té relació amb França. Uh-huh. Perquè estem connectats, senzillament. És a dir, l'electricitat té una cosa bona o dolenta, és que està connectada. Uh-huh. Estem connectats tots. De fet, ahir hi va haver un simulacre a nivell de tota la Unió Europea del sistema elèctric. Perquè
carai,
si ens cau en un lloc, cau a tot arreu. És a dir, que...
D'acord.
Això demostra com arribem a estar interconnectats.
Mira, en aquest sentit, directora... És plausible que, no sé, amb alguna agència d'intel·ligència se li acudeixi de fer caure aquest hivern el sistema elèctric?
Tot és plausible en aquesta vida.
D'això d'intel·ligència que el seu país vengui molt gas a Europa, per exemple?
Bueno, aquest simulacre crec que no és gratuït, eh?
D'acord.
Crec que algú ja hi pensava.
D'acord. Hi ha una qüestió que m'agradaria fer-li... Hi ha una qüestió que m'agradaria fer-li, perquè crec que hi estarem d'acord. En el món dels residus, a l'hora d'implantar deixalleries i plantes de tractament, hi ha una figura que es diu l'efecte NIMBY, Not in my backyard, que significa que sí, una deixalleria sí, però no al meu pati del darrere. Et preocupa aquesta baralla, fins i tot dins del món de l'ecologisme, entre els que diuen que ja fem tard per desenvolupar les renovables i els que diuen que renovables sí, però no així? Com ho mireu des de l'administració? Com esteu veient aquesta... Perquè és una baralla que fins i tot fuig de vosaltres, és a dir, que s'està donant fins i tot dins del propi moviment ecologista. Com esteu veient aquesta situació?
Home, amb molta preocupació i sobretot que necessitem un consens. Mireu, amb el decret llei que es va aprovar aquesta setmana, a dins s'hi crea la taula del consens, la taula social de les energies renovables, que busca, aquesta taula busca justament el diàleg entre la zona urbana i la zona rural. La zona rural és on tots els projectes estan anant, perquè hi ha territori barato i a més espai. I a la zona urbana hi ha molt de consum. Llavors, ens haurem d'entendre. Uns hauran de fer energia pels altres, però aquests altres, els que la rebran, d'alguna manera, aquesta solidaritat que ha de venir del territori, no només s'ha de veure, sinó que més s'ha de dir, reconeixem aquesta solidaritat i com podem treballar conjuntament. Què podem fer, d'alguna manera, per generar una certa compensació? Si això no es produeix, és a dir, si continuem veient municipis petits que se'ls omple el territori de projectes i la gran ciutat que, d'alguna manera, no va amb ella el tema, no anirem bé. Per exemple, em sembla que ahir hi havia l'alcaldessa de Barcelona a la cimera de Glasgow. Uh-huh. Ella va parlar de transició energètica. Jo crec que és un tema que preocupa.
I va defensar els aerogeneradors del...
Sí, però a veure, dos generadors val d'una pel
que
dona.
Sí, que per cert, hi havia algun article avui de l'ABC curiós respecte a això.
Bueno, la qüestió és que és un tema que sí que el veuen, però quan dius jo vull energia renovable al 100% al 2030... Qui te la farà? Perquè tu no tens espai. Te l'hauran de fer els de fora.
Exacte.
I hem anat a parlar amb els de fora?
No.
O no hi ha anat a parlar ningú?
Aquest és el papanatisme
de
l'actual administració.
Doncs aquí està. I haurem de parlar. I com que sol no s'ha produït, per generació espontània no hem anat a parlar, doncs creem aquesta taula que seguin totes les parts.
Molt bé.
Això unes han d'entendre que han de ser solidàries i les altres han de veure...
Molt bé.
Aquest esforç, no?
Jo crec que això és una proposta de sentit comú, perquè...
Tres minutets.
Els informes d'impacte ambiental es van inventar per alguna cosa. I es van inventar per preservar. Catalunya és una caixeta de bombons.
Per exemple, la plataforma Castor.
És una caixeta de bombons que jo vaig sentir quan el conseller Espadaler, en aquell moment de Medi Ambient, va anar a defensar, jo i el Parlament va anar a defensar el mapa eòlic, i va haver-hi un company de govern que li va dir, escolta, on vas? El mapa eòlic ja està fet. Allà on bufa el vent. Ja està fet el mapa eòlic. Mm. És a dir, des d'aquest extrem fins a l'estatu quo de no, mai, molí, és que no arribarem. Jo crec que això és una... És
mala peça al taler.
Molt per ells ha de ser terrible, perquè fins i tot, és que, insisteixo, no és a la seva taula. Ells estan d'observadors.
Bueno, perquè... a mitges. És a dir, nosaltres tenim clar que el model ha de ser molt distribuït, que n'hi hauran d'haver grossos, eh? Ja ho dic ara així de clar, n'hi hauran d'haver de grans, de centrals renovables. Però n'hem de fer moltes de mitjanes, de les distribuïdes, de les connectades, amb mitja tensió. Això no és el sostre de casa, eh? Això és a terra. Superfícies que poden arribar a ser de 7 i 8 hectàrees on aquestes renovables que hi posarem siguin de la ciutadania, siguin de la gent. La gent pugui invertir en aquests projectes, model alemany. Que no és només el sostre, també és a terra.
Molt bé.
I això haurem de fer que la gent ho entengui i ho faci.
Serà complicat.
Serà complicat. Pues això o l'altre. És que no
tal hi ha... com està ara la situació de sensibilitats en el món, nosaltres
sí,
ho hem tingut.
Però a veure, però que no veu la gent d'on hem penjat els últims 50 anys?
Sí.
D'uns senyors de l'Aràbia Saudita, d'un senyor rus, d'uns de Venezuela, d'uns de Líbia...
No, és una situació de prevenció de ai, ai, ai. Aquest és el concepte.
Sí, clar.
La falta de confiança. El sector energètic durant massa temps ha estat generant desconfiança a dojo. M'entens? Feien uns abocaments de desconfiança brutals.
I encara. Ho hem vist amb el recent Real Decret llei aprovat fa 10 dies, finalment, en el Congrés de Diputats, que al final hi ha hagut un canvi important perquè una empresa elèctrica posava en perill el propi govern de l'Estat.
O aquestes postures...
Això és molt.
Aquestes postures tabernàries, xulesques, de no anar a la subhasta de renovables, de no... Això és absolutament de Far West.
Però és...
És Far West, és Winchester, és associació del rifle elèctric.
Sí, molt bé.
Directora, una directora d'energia que es mou per Barcelona en bicicleta.
Sí, quina és la pregunta?
No, simplement.
És
no,
una afirmació.
No, és una afirmació.
Sí, fa molts que... anys, a més, no és nou.
Fa anys, no és ara soc directora i haig d'aparentar, no.
No, des del primer dia que va aparèixer el V5. Crec que sóc de les que encara té el carnet que va costar 6 euros.
Caram.
que
a casa seva té algunes plaques solars, si no vaig errat, que també es mou amb vehicle elèctric.
També.
I que fins i tot ha estat una mica dificultós el tema d'obtenir la subvenció.
Però encara no la tinc.
Perquè la burocràcia no és fàcil a l'administració.
No és fàcil, no.
D'acord. S'ha de pregonar amb l'exemple?
En el meu cas no és només l'exemple, és que jo m'ho crec,
és el que...
A mi em consta que tu també vas en cotxe elèctric i tots els que entrem en aquest món...
I també vaig amb bicicleta.
I també tens plaques solars, tots els que entrem en aquest món genera una certa passió tot plegat, eh? Jo he convençut a molts familiars, ara tenim un munt de familiars que ja tenen plaques solars també, i tots tot el dia estem amb el mòbil, escolta, tu ara què generes?
Què estàs produint? Sí. No, és que a mi em passen uns núvols pel davant i ara...
Tots estem enganxats. Clar, és a dir, això enganxa. I això és atractiu. En canvi, no és atractiva l'apocalipsi. És a dir, quan al ciutadà tot el dia li parlen de l'apocalipsi, sí. Quina por.
Sí, nosaltres...
En canvi, això enganxa i dius...
Enganxa molt, eh? Enganxa molt, és veritat.
La comunicació en positiu que es marca de la casa, d'aquesta casa, és a dir, d'aquest programa, la comunicació
frase
en
final,
positiu...
José Luis.
És difícil quan parlem d'energia. És difícil quan parlem de residus. Sí. És difícil quan parlem d'aigua. Però també és molt difícil quan parlem d'energia. No sé si estàs d'acord amb mi. Comunicar
molt,
en positiu.
Molt, difícil, molt.
El mateix has dit un parell de vegades que l'escenari és inquietant, és incert. I la incertesa genera angoixa.
Sí.
Assumpte Ferran, ompliu el territori de fonts d'informació, d'oficines que puguin informar el ciutadà de manera transparent, completa, per acompanyar-lo, per anar veient que la transició energètica és important.
Irremediable.
Ho farem. Aquest és un objectiu primordial, eh? Aquestes oficines de transició energètica en el territori.
Molt bé.
Assumpte Ferran, directora general d'Energia, com sempre, un plaer.
Un plaer.
A vosaltres.
I allò que dirien, micròfons oberts per qualsevol necessitat que hi hagi de comunicar.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, a Catalunya ens podrem abastir sense les nuclears d'aquí a 10 o 15 anys? Què us sembla? La resposta ha de ser sí o no. Però el sí o no, en aquest cas, li podem fer un afegit. Nosaltres ens inclinem per una de les dues, però... li podem posar una petita cua perquè, clar, la certesa absoluta tampoc existeix. Un lot gourmet de torrons i mels alemany al premi. I de la setmana passada, Meteotaula, herència al té, es troba a Bot o a Gandesa. El premi, un lot gourmet de torrons i mels alemany, la resposta era Gandesa, i el guanyador, Jonathan Dorca, de Barcelona.
Green Transició Energètica, amb el patrocini de l'Institut Català d'Energia.
José Luis,
molt bé.
Green Transició Energètica, anem a parlar dels preus de la llum, diràs, bé, ja n'hem parlat.
Bueno, anem a parlar amb però... gent que en sap, i gent que fa divulgació i pedagogia.
I anem a la pedagogia, perquè resulta que s'ha posat de moda fa uns dies que ja no és interessant respectar els trams horaris.
Sí.
Ho publicava el Mundo i diu...
Sí,
no,
i el País també va fer un article,
clar,
Clemente.
Home, perdó, no fotem.
Clar.
Jo, si
molt
em...
bé.
No, això no és veritat.
Molt
és a dir,
bé.
Jo si miro el meu rebut amb els trams horaris, clar que surt a compte respectar els trams horaris. Uh-huh. A mi em sembla mirant el meu rebut d'electricitat.
De fet, nosaltres ho hem fet a casa i t'haig de dir que, home, sí que hem tingut una... Però et diria que geu, és a dir, suau.
Veure, David Villar, cap de la Unitat de Prospecció Energètica i Sostenibilitat de l'Institut Català d'Energia.
Molt bona tarda. Què tal, com esteu?
Hem de continuar confiant en els trams horaris?
Jo crec que sí, i tant. Això que ens plantejaves, no? de que si aquests trams encara continuen en vigor o no, evidentment que sí. La resposta és sí. El que passa és que ha canviat una cosa, que això sí que ho hem de tenir present, i és el que comentava el José Luis abans. En aquests darrers mesos ha passat una cosa que tots som conscients, que és que el preu del mercat elèctric ha pujat molt.
Sí, sí, desbocat.
Sí, aleshores el govern ha pensat on puc reduir la factura del consumidor, què puc fer? I el que ha pogut fer és justament modificar una part que pot modificar el govern, que és la de càrrecs del sistema, que és la que creava aquesta modulació, creava aquests tres trams. I el que ha fet és exactament reduir-los, pràcticament eliminar-los, posar un valor de zero, pràcticament. De manera que aquests tres trams sí que continuen existint, però els preus són tan reduïts que ara mateix, en aquests dies, l'impacte econòmic és pràcticament menys tenible. Aquesta és l'explicació que hem pogut sentir en aquests dies i que és realment és així.
Posem per cas... Escolta, jo ara et vaig a posar un exemple. Posem per cas que gastes 100 quilowatts, un mes. Si jo tinc la tarifa punta 33 cèntims, la punta, a 20 cèntims la mitjana.
L'estàndard.
I la vall a 10-11 cèntims, per què ara em surt més o menys igual gastar a qualsevol dels tres trams?
Perquè han tret aquests càrrecs que estaven a la mà de l'administració i que ha renunciat, entenc, per intentar que el PIB no se li vagi per...
Sí, l'IPC.
L'IPC, perdó, no se li vagi pels aires, no? Que això és el que tumba el govern i el que tumba...
Exacte. Sabem que el govern no pot modificar el funcionament del mercat elèctric, que és el que s'ha disparat, aleshores ha pensat què és el que puc modificar. I aleshores ha dit, doncs, càrrecs. I justament va ser el juny d'aquest any que va crear aquest concepte de càrrecs per crear aquests tres trams que coneixem.
Però clar, ara m'ho està preguntant per cascos la Núria Ventura, per exemple, o el José María Campillo. Diu, però a veure, si jo he aconseguit entre la vall i la plana carregar el 80% del meu consum de casa, i el 20% el tinc en punta. No, és que no hi puc fer més. És a dir, hi ha alguna hora que has de posar coses. M'estàs dient que jo carregar el cotxe elèctric, si ara ho faig a l'hora punta,
no notaràs la diferència?
Home, una mica sí, no?
Una mica sí, però ja no és per la part de càrrecs, o sigui, no és per aquests tres períodes, sinó que és per la part de mercat elèctric.
Una cosa, David, quina és aquesta part de càrrecs? En tant per
continuem
cent,
sense veure-ho clar.
En el cas de la benzina és un 75% els impostos. Sí. En el cas de l'electricitat, va per aquí?
Sí, el que és la suma de peatges i càrrecs, que són uns costos regulats que controla el govern i que paguem tots a la factura, podria estar al voltant d'un 30% aproximadament. 30, 40, evidentment, depèn de cada consumidor domèstic, però podria anar per aquí.
Per tant, em continua interessant ser una mica curós.
Clar, un 70 és el preu net.
Per exemple, hi ha coses que només ara les faig al cap de setmana amb l'electricitat. Procuro cuinar coses per la setmana, etc, per allò de tenir uns tàpers ja preparats estratègics, i ho intento fer el cap de setmana perquè sóc elèctric a casa.
Sí, jo crec que aquest hàbit és molt positiu. Perquè, a més, una cosa que és molt important i que cal tenir present, que és que aquesta reducció és temporal. O sigui, això a dia d'avui només duraria fins a final d'any. De manera que, amb el que coneixem avui, al gener de l'any vinent, tornaríem a tenir una modulació molt important del preu elèctric.
Per tant, agafar uns hàbits...
Aquesta és la idea. O sigui, que aquests hàbits que ja hem començat a adquirir, els hem de mantenir.
És a dir, tots els que posem la rentadora, tots els que posem les bateries a carregar, tots els que posem a la nit, ho estem fent, cal mantenir aquest hàbit.
Evidentment.
Perquè s'incorpori com a costum.
Exacte.
Però arribarà un moment que tot això...
Que ho faràs tornarà... de manera automàtica. Exacte.
Però clar, a veure, es preveu un hivern, podríem dir, magre.
Es preveu, sí.
Sí, perquè, a veure, un dels dos gasoductes amb Àfrica ha patat. Ja veurem l'estabilitat política
Vindrà per metaners, vindrà per vaixells.
Sí, però els temporals hivernals a l'estret hi són.
Sí, no, tindrem una situació...
Clar,
sí,
sí. I el senyor Putin... Escolta'm, bueno, els seus antecedents és deixar Ucraïna sense gas a ple hivern. Per tant, és possible que els serveis secrets russos, i crec que no estic fent cap confabulació judeo-maçònica, que provoquin algun incident, alguna cadena, perquè Gazprom es faci molt ric amb el Nord Stream 1 i el Nord Stream 2. És a dir... estem fotuts. No sé si m'enteneu. Per tant, el gener dubto molt que això hagi canviat. Ara, no sé, David, si el vent, que ja ha començat a bufar i a ser generós amb la producció elèctrica a l'estat espanyol, pot influir les pròximes setmanes i mesos en modular...
I tant.
Aquest preu.
I tant que influeix. Els dies que fa més vent, això el mercat elèctric ho nota. En les hores que fa més vent, i fins i tot no només vent, el sol, els dies que fa més sol a nivell global de la península.
Fixa't, sí, sí. No és l'escenari que tothom voldríem, aquest escenari que s'ha donat, que s'ha posat ara sobre la taula, amb el tema del gas, amb el tema del petroli, espera amb el tema del petroli,
sí.
Però potser és el que necessitàvem, una sacsejada d'aquest
sí.
Estil per dir prou. S'ha acabat.
Sí. I ara jo hi afegeixo, i que ningú s'ho prengui malament, i la pandèmia també.
Segurament.
Malgrat les destrosses en vides humanes...
Evidentment, això és el que ens impedeix parlar de lliçons i d'aprenentatges.
Evidentment.
Però en tot cas, vosaltres des de l'ICAEN, clar, esteu en escenaris canviants, gairebé cada setmana.
Sí, efectivament és així. O sigui, les coses que passen...
Com es pot fer planificació...
Bona pregunta. Sí. Bueno, jo crec que cal separar molt bé aquestes coses que passen conjunturalment de les coses que tenen a veure amb planificar la transició energètica en les properes dècades, no? Perquè són reptes diferents. Ara mateix hi ha un repte molt important, que és l'impacte econòmic que té la factura elèctrica. I això s'ha d'abordar de manera urgent, això potser recau més en el govern d'Espanya que no pas en els governs autonòmics, però que des de Catalunya hem d'estar molt atents, perquè evidentment tenim l'obligació d'informar i d'assegurar que els ciutadans estiguin informats i puguin actuar en conseqüència, no?
Molt bé.
Però hem de preparar molt bé la transició energètica. Per exemple, comentàvem abans l'impacte que té l'energia eòlica o energies renovables en general en el funcionament del sector elèctric, l'impacte que té el preu. Hem d'avançar per aquí, hem de baixar la dependència d'aquest gas natural que ens arriba de fora, de Rússia, d'on sigui, perquè ens faci cada vegada menys mal.
Clar.
O sigui, perquè ens impacti cada vegada menys.
És a dir,
menys.
Que qui defensi que no, escolta, les centrals de cicle combinat, vinga, nuclears, no virem cap aquí perquè ja hem pres mal amb això.
Calderes de biomassa, instal·lacions
renovables, d'autoconsum, etcètera.
Jo crec que va per aquí l'escenari.
Doncs, escolteu, és que ho hem de deixar aquí perquè ja ens hem passat uns quants minuts.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, com a clients d'un rebut de la llum podem triar la comercialitzadora, però la distribuïdora també és de lliure elecció? És una pregunta que no hem tractat ara, però hi ha la distribució de la llum, hi ha la comercialització de la llum. La factura que teniu a casa la podem triar. Hi ha 250 empreses per triar. Però i la distribuïdora? El premi és un lot de 5 paquets de càpsules de cafè Novell, residu zero, compostables, evidentment, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Recordeu, cafè Novell, procedent de consum, de cultiu ecològic i sostenible. I de la setmana passada, el Meteo Escapades i el Meteo Ambient. A quin lloc de la Vall de Núria es troba el Mirador d'Ocells? Un lot de productes Pastoret és el premi, la resposta és el llac i la guanyadora és d'Igualada, la Yolanda García.
Llar a plus i consum responsable. Amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Doncs anem al que és la propera entrevista. José Luis, què et sembla?
Em sembla magnífic. Un tema molt interessant.
Vinga, anem als envasos d'algunes begudes, en aquest cas, imagineu-vos quina beguda.
Sí, clar, imagina't.
L'aigua. L'aigua. Això és Green Llar, més Green Empresa, i avui ens acompanya l'Oriol Comas, que és director de Manantial de Salut de Vichy Catalan Corporation. Ho he dit bé, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, ho has sí? dit perfectament.
Anava a dir corporació, però he vist que està escrit corporation. Dic, doncs, vinga, fantàstic. Oriol, vaig demanar de convidar-vos perquè ara a l'estiu doncs vaig veure les garrafes en un comerç de Font d'Or amb el vidre i dic, això és tornar... Bé, ja fa temps que les havia vist, però aquest estiu encara em vaig convèncer més de la necessitat de parlar-ne. Les garrafes de tota la vida, 8 litres de vidre amb aquell petit abric plàstic per protegir l'envàs de vidre... Tot aquest món vostre, clar, Vichy Català, imagina't, és tot un conglomerat, però tot aquest món de l'envàs està canviant a tanta velocitat?
Sí, de fet, nosaltres ho estem notant amb tots els envasos, que està tornant a la necessitat de tornar a l'envàs de vidre. Uh-huh. Pensàvem que Font d'Or, amb aquesta primera garrafa, que va ser... la primera que hi va haver, abans del plàstic hi havia aquesta...
Clar.
Que l'anàvem a jubilar ara, l'any que ve anava a fer 65 anys.
I anàveu a fer-li una festa de jubilació. D'acord.
I la nostra sorpresa és aquests canvis que el mercat ens porta, que no són altres que els hàbits de consum del consumidor. Al final és el consumidor que opta per un envàs o un altre.
Perquè en aquest sentit em penso, hi ha una dada aquí, que... el 2019 es van vendre 324.000 garrafes d'aigua Font d'Or,
sí.
Però és que el 2020 van ser més de 500.000.
Sí, sí, és justament aquest interès per l'envàs de vidre.
Però clar, és més car.
Sí.
No, jo ara sí, hi poso no. Pegues, eh?
Aquí principalment, sí, no. L'envàs... D'acord. Nosaltres, els envasos retornables... Uh-huh. Els hi diem la triple E. La triple E per què? Perquè són econòmics, ecològics i excel·lents.
Clar, excel·lents.
La suma dels altres dos fa que sigui un envàs excel·lent. Per què? És ecològic, està clar que en aquella garrafa li donem molts usos. L'anem rentant fins que arriba un moment doncs, que es deteriora
dia,
i llavors sí que s'ha de substituir. Econòmic perquè pagues el contingut. Però no pagues el continent. Tu deixes un dipòsit i quan tornes l'envàs se't torna aquest dipòsit. És a dir, que no estàs pagant la destrucció i la fabricació d'un nou envàs. I excel·lent perquè pensem que no n'hi ha un altre millor en el mercat que fer l'economia circular algo possible i que existeix actualment.
José Luis, a tu t'agrada més un got d'aigua que te l'han posat en un envàs de plàstic o el de vidre trobes que té millor gust?
Bé, jo sóc home de càntir, com si diguéssim.
Tu de càntir? T'agrada que el restaurant et serveixin amb un càntir de ceràmica? M'estàs dient?
No, sóc un defensor de la sostenibilitat en sentit raonat, és a dir...
D'acord.
Fixa't, ara en aquests temps que parlem tant d'ecodisseny, fa uns anys vaig visitar, quan es va inaugurar, el Laboratori d'Economia Circular de La Rioja, allà a Logroño, i pensava en aquesta garrafa. Jo fa uns anys vaig escriure, quan no es portava, com bé diu l'Oriol, ja la donàvem per morta, jo vaig viure una situació absolutament gairebé de posar-me de genolls d'una consumidora jove, una noia jove, li vaig dedicar un article al diari Oest, que anava amb el seu carretó, i de dins del carretó treia aquesta garrafa, era un petit supermercat de poble i agafava l'altra. I em va semblar una lliçó de sostenibilitat aplicada al món, a l'àmbit individual. I cada vegada hi ha més gent que vol fer això. I és per això que és important que companyies com ara, doncs, això, el Vichy Catalan Corporation, li doni aquesta eina. És que el que està fent és habilitar la possibilitat de que el consumidor digui, escolti, miri, més enllà del preu i més enllà de si m'agrada o no m'agrada més, que entenc que la qualitat organolèptica i la qualitat, per suposat, sanitària és la mateixa, és que jo vull contribuir, jo vull ajudar, jo vull formar part de la solució. I aquesta és una possibilitat que li obre. I és per això que està triomfant.
Mm-hmm. Carai, més o menys ens has deixat aclaparats, eh?
No, és que no sé si l'Oriol compartirà aquesta opinió, però cada vegada som més els... Mira,
aquestes... No, a mi em passa, perdona, José Luis, a mi em passa amb el bitxí. Jo sóc consumidor
clar,
de bitxí i de vegades
clar,
compulsiu,
de vidre,
eh?
Evidentment, sí.
Fred, amb un trosset de llimona, sense clar, gel per clar, no clar, desvirtuar clar. La bombolla. Bé, són clar, manies. Clar. Clar. Got de vidre, evidentment.
Clar.
I, evidentment, quan jo vaig en el prestatge del supermercat, en aquest cas a Terrassa, doncs hi ha el de plàstic i el de vidre. I jo em vull veure un bitxí de vidre perquè em dona, no sé, més sensació de bon gust, organolèpticament,
que, clar,
no ho sé.
Més enllà d'aquesta, que possiblement serà una percepció teva, individual, però més enllà hi ha una motivació.
L'Oriol estava sentint amb el cap, eh? I la persona de comercial que l'acompanya també està aquí i assentia sí. Que em penso que són partidaris del vidre, no sé. A mi en un restaurant, si em serveixen... un menú de 30 euros, un menú, i em posen una botelleta de plàstic, a mi m'han fotut. Em fa xof el menjar, no ho sé.
Compte I que a més amb les opcions que hi ha avui en dia.
Aquí.
L'envàs de vidre és retornable. L'hostaleria és un gran precursor del retornable.
I tant.
Penseu que tenim retornable avui perquè la distribució a l'hostaleria no ha abandonat el retornable, no? I ha mantingut doncs, que tinguéssim les rentadores dins del procés de producció per tenir avui en dia tot aquest envàs retornable, que a més, a dins de la web de Vichy Catalan hi ha tots els punts on es pot trobar, on encara treballen amb l'envàs retornable i cada cop són més.
Uh-huh. I una pregunta, quan a vosaltres a les instal·lacions de Vichy Català, m'imagino que a Caldes de Malavella, en aquest cas, que ho conec jo de petit perquè els meus avis alguna vegada al balneari hi havia anat, en allà, etcètera, els camions, la logística d'aquest packaging que amb el vidre, tot això, és molt més complicat, no...
Bueno, clar, ja aprofitem, és a dir, la logística l'aprofitem en els dos sentits. Els camions van amb producte, amb les ampolles plenes, torna aquell mateix viatge l'aprofitem per tornar amb les ampolles buides.
Clar,
amb
la
qual
inversa.
Optimitzem aquesta logística.
Clar.
I després, certament, el procés d'embotellat és diferent. Per què? Perquè aquelles ampolles, tant les caixes, que van en unes caixes de 12 unitats, per exemple, el litre, tenen un procés de neteja i les ampolles també. O sigui, i sobretot en l'època del Covid, no? Doncs ens hem d'assegurar doncs, que tot el procés de higienització i de neteja per dintre i per fora de l'ampolla queda totalment nova. Jo
era la petita pausa. Deies jo i...
No,
vinga.
Volia demanar a l'Oriol si aquesta experiència d'aquesta sensibilitat que han detectat en el consumidor, primer si l'han detectada, que pel que tinc entès, sí, en tant que es manté aquesta referència. I segon, si detectada aquesta sensibilitat i aquesta, jo crec que és una manera de fidelitzar un consumidor, estan pensant anar un pas més enllà i traslladar aquest concepte de l'envàs retornable més enllà de l'Horeca, del canal de restauració, al gran consum.
De fet, nosaltres l'hem fet, el pas. Des de fa 5 anys disposem d'una web, a més, que és la tiendavichy.com, que el 70% de les ventes que tenim actualment, el 70%, són envàs retornable. És a dir, nosaltres el que hem detectat...
70% de les vendes del web són envàs retornable.
Són envàs retornable. Nosaltres ho hem posat dins de la nostra ruta, que fem la distribució de les garrafes de 20 litres per empreses i hotels i de més. Hem utilitzat aquesta xarxa que tenim per distribuir tots els productes de la gamma de Vichy Catalan Corporation, o sigui, de Fondor, de Vichy, etcètera, etcètera, no? I el 70%, per la nostra sorpresa, lògicament, nosaltres hem apostat pel retornable, ja fa 5 anys. Ens hem quedat molt sorpresos de veure que tant Fondor com Vichy, les ventes anaven cap al consumidor que volia aquest producte. Per què? Per la triple E. Més econòmic, més ecològic i excel·lent. És el millor producte, organolèpticament és el millor, en vas.
Sí, això ho certifiqueu, que no és una sensació tonta. És a dir, que el contacte de l'aigua amb el vidre o amb el plàstic...
O amb la llauna, fins i tot. Nosaltres
sí, senyor,
disposem
sí, senyor,
de la llauna.
Clar.
Si fas una cata cegues, doncs veuràs que el producte es comporta de forma diferent. Però passa amb absolutament tots els aliments, no?
Sí, la Coca-Cola, ara per parlar d'una marca comercial molt coneguda, a mi que em donguin una Coca-Cola de vidre.
Exactament.
És a dir, a mi que no em donguin una llauna de Coca-Cola o encara menys una Coca-Cola de plàstic.
I el que sorprèn realment a vegades, que jo m'he pres, que tenim a l'empresa algun Vichy que té més anys, no?, perquè és consum preferent, i es manté perfecte. O sigui que millor prova de que el vidre és un dels millors envasos és aquesta.
Bé, de l'època que anàvem a buscar el Vichy a les farmàcies. Jo, quan era petit, el comprava a les farmàcies.
Encara avui es ven a les farmàcies i per les seves propietats, no? Sabem que té uns beneficis molt importants, que no hi ha un altre... Perquè no es pot fabricar, és aigua mineral natural, és com emana, i això fa que sigui únic. I que tingui una composició també de minerals...
Única d'allà.
Correcte, correcte, de 27 minerals dels 34 que necessita el cos humà. Llavors,
caram.
Pues és un gran producte.
Escolta'm, José Luis, és una delícia sentir que hi ha un 70% de consum...
A la web.
Retornable. Però clar, que això arribi... Els grans supermercats, alguns potser ho intenten, però n'hi ha d'altres que em donen sensació que gens.
El problema una altra vegada torna a ser la cultura, no? És a dir, que s'han de socialitzar. Aquestes, no es pot quedar en l'àmbit de la petita proporció i de l'anècdota, no? Hauríem d'anar més enllà de Fondor.
Però m'imagino, Oriol...
A tota la gamma de productes.
Sí, però això deu ser...
Això al final és el consumidor qui escull
i
cada un dels canals va adaptant-se a les necessitats del consumidor. Nosaltres ens adaptem també a les necessitats del consumidor i anem detectant aquests moviments que, com podeu veure, són importants. I, a més, el volum de la tienda Vichy també és molt important per haver descobert que realment hi havia una inquietud i un interès per als envasos retornables. Tant amb gas com sense gas, eh? No únicament és Vichy, sinó que també és Fondor, que, de fet, Fondor és el producte número 1 en ventes de la tienda Vichy.
Això certifica que, efectivament, aquesta figura del consumidor, sobretot en el canal d'alimentació, aquests dies estava seguint l'evolució del Congrés d'ECOC, i me n'adono que, efectivament, les variables que tenen a veure amb sostenibilitat i amb medi ambient estan anant amb una velocitat que absolutament inesperada, no? I això està modificant els hàbits de consum, la qual cosa significa que està modificant els hàbits de fabricació i de distribució. I aquest exemple de la garrafa de Fondor, que és un símbol en si mateixa, no? La bona prova d'això, fixa't, Francesc, és que quan van obrir els primers supermercats, recordes aquell supermercat que van portar al carrer per al mercat de Sant Antoni, que va començar a vendre l'engròs, que venia sense envasos i plàstic free? Doncs el primer que trobava ja com a símbol, com si diguéssim, de declaració d'intencions, era la garrafa Fondor.
La garrafa.
És a dir, que... Però jo hi estic segur que l'Oriol convindrà. Hem d'anar més enllà, hem de tenir més ambició, no?, en aquest sentit.
Acabem amb aquesta pregunta, José Luis. M'imagino que és això, que al final Oriol ha de marcar el consumidor, sobretot, però el consumidor, igual que amb les bosses de plàstic, també l'hem de rebregar una mica. És a dir, escolta'm, així ho hem de fer.
Buscar el consumidor, buscar la comoditat, també, no? Què li és més pràctic, comprar un envàs d'un sol ús en el supermercat o preocupar-se de trobar envasos retornables que s'escaiguin a les seves necessitats, no? Tampoc hem de matar el plàstic, perquè hi haurà moments de consum...
No, està clar.
No,
que fent un bon ús també el podem reciclar.
I tant.
És a dir, que si anem d'una excursió no t'emportaràs una ampolla de vidre, per dir alguna cosa, t'emportaràs...
No, però aquella ampolla de PET pot tornar a ser una altra ampolla de PET ara, avui dia,
en
l'actual legislació.
Perfecte, jo crec que queda clar, una opció interessantíssima al mercat, aquestes garrafes d'aigua Font d'Or o els envasos de vidre a través del web, la
tiendavichy.com.
Podem, si no ho trobem a prop de casa, etc., compra online, doncs fer aquestes comandes, aquestes compres.
Perdona, Oriol, és així? Tiendavichy.com?
Latiendavichy.com.
Latiendavichy.com,
sí.
Has pres bona nota, José Luis.
I si no, anant a la web de Vichy Català, també allà trobeu tots els punts de distribució i també trobareu accés a la web.
Doncs, moltes gràcies, Oriol Comas, director de Manantial de Salut de Vichy Catalan Corporation.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I gràcies, José Luis, avui des de Catalunya Ràdio Madrid, i el Luis Gómez per l'assistència tècnica als estudis de Madrid. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs, anem al... que era... Ah, aquí està la pregunta. Les garrafes de vidre retornables són inventades aquest segle o el segle passat, el segle XX? El premi, una ampolla de cava rosat, trepat, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. De la setmana passada al Meteoterra, a quina localitat se situa Bergkamp? Doncs el premi, si ho encerteu i guanyeu el sorteig, està clar, lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic i responsable. I separat responsable, no pas irresponsable tot junt. Si no us està bé els 5 paquets de càpsules compostables, podeu triar per l'opció quart de quilo de cafè amb gra o quart de quilo de cafè molt, també 5 paquets. La resposta correcta era Cambrils i la guanyadora era la Maria Cinta, és la Maria Cinta Sedó, que també és de Cambrils.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Doncs anem a la mobilitat Green, José Luis.
Què tal, Francesc?
Va, què ens portes?
Avui vull compartir amb tu i amb els nostres oients, amb la confiança que tenim després de tants anys, una reflexió que m'ha vingut donat per un cas particular. La gent que treballem, que tenim la sort de treballar als mitjans de comunicació, podem fer això que farem ara, que és donar veu a casos particulars, perquè jo crec que val la pena compartir, perquè aquests sí que surten del cor, no? Ho hem viscut en primera persona. I hem parlat moltes vegades dels problemes que estem tenint a Catalunya amb els accidents, amb els senglars. N'hem parlat moltíssim. I mai hem rebaixat la situació d'alerta, oi que no?
No.
I hem assenyalat que són uns fets que estan anant a més, i que la situació del senglar, sobretot a segons quines comarques, com som les comarques de Girona, s'està convertint en un problema extraordinàriament seriós i un problema de seguretat, ja no només un problema de pèrdua de biodiversitat, perquè ja saps que per allà on passa el senglar i un conflicte amb els agricultors i amb els ramaders, sinó un problema de seguretat, i de seguretat vial en aquest cas. No? Fa uns dies, un molt bon amic meu, en Made, de Vilobí d'Onyà, un dels millors jugadors de golf que tenim al país, un extraordinari esportista, doncs sortia a la carretera de Caldes, està tornant cap a baix, cap a Caçà, la carretera que va de Caldes a Caçà, era a la nit, després un sopar absolutament 0-0, és a dir, ni un gotet de cervesa, 0-0 sí. Absolut, rigorós, com ha de ser. Ell anava amb la seva moto tranquil·lament i instants abans de que es produís els fets que jo us vaig a compartir, ell va pensar, escolta'm, les hores que són de la nit tancada, no, ja, no tenim... Escolta'm, que no em surti un senglar, vaig a reduir la velocitat, va baixar 90 km, 80, 90, 80, 90, va baixar, anava 100, 80, 90, 70, anava tranquil·let, i de cop i volta se sent... Pam, ell com ho va descriure, va sentir pam, es va veure a l'aire, va veure una llum que voltava al seu costat i un cos un cos de color marró, de marró fosc, que també, tots tres objectes donant voltes per l'aire. El meu amic Mabe, la seva moto i un cos que era un senglar. Un senglar que no havia atropellat, un senglar que no se li havia creuat, un senglar que, pel que es veu, i jo era una cosa que desconeixia, però he estat investigant, i és així, quan veuen una llum, a la que veuen una llum per una carretera, surten cames, ajudeu-me, del camp i se'n van de directe cap a aquesta llum. De directe, no la llum cap a ells, ells cap a la llum. I és així que el senglar va envestir, però com t'estic dient, si el meu amic anava a 90, el senglar, no sé a quina velocitat anava, però ja saps que una moto de roda de davant a roda de darrere no fa molt més de 2 metres.
No, no, clar.
Les possibilitats d'impacte eren remotíssimes. Ell anava a 90 i el senglar. El senglar li va fotre, pam, al mig de la moto amb els ullals, amb tal mala sort que un dels ullals li va clavar a la cama. El meu amic Mabe està a l'hospital, tenim una avaria important i tenim una situació molt greu. A veure si aconseguim salvar aquesta situació. En tot cas, ell em va demanar, i jo vull compartir amb vosaltres, la necessitat de posar, no els 5 sentits, no, sisplau, els 6 sentits quan circulem per les carreteres rurals del nostre país, especialment a la nit i a primera hora del matí. Tenim un problema molt greu de senglars. Els Mossos d'Esquadra, que van parlar amb la seva dona, li van dir, miri, aquesta dada que li donaré a vostè possiblement és la crua, però és rigorosament certa. Cada cap de setmana, a les comarques de Girona, cada cap de setmana, es produeixen al voltant de 12 accidents provocats pel senglar. Cada cap de setmana, Francesc. 12 accidents. En el cas de la motocicleta ja portem uns quants de morts, de víctimes mortals. No estem parlant d'una qüestió menor. No, estem parlant d'una situació que ens hem de posar tots. I
sí,
no té
perquè
remei.
En un cotxe, a veure, hi ha la carrosseria, hi ha la xapa, i si tens la sang freda, que jo m'hi he trobat diverses vegades quan vivia en un àmbit més rural i no he arribat... Bé, un dia el vaig tocar, però va ser carícia, quan ja frenava. I jo sempre he tingut l'instint de mantenir la carretera, la frenada, i mai cop de volant ni desviar-me. És a dir, perquè entenc que el dany pot ser molt més gran.
És que has de pensar que un senglar pot fer de 80 a 120, a 120 quilos.
Clar,
i pot agafar velocitats que ni ens les imaginarien els nostres oients. Tenim un problema de seguretat vial que hem de contribuir tots.
Sí, sí.
Els Mossos d'Esquadra, pobra gent, fan el que poden, perquè no es poden posar a totes les carreteres. Hem de posar seny, hem de mirar de fer un control, i aquí estem tots cridats a col·laborar.
Sí,
i tots els departaments.
Aixecar el peu del gas en carretera secundàries i alguna de primària.
Exacte, perquè no està només clar. Està afectant. Fixa't, jo arrel d'aquesta situació he estat investigant, clar, és la meva feina, i em han sortit això al voltant de 3.000 casos a l'any, 3.000 casos d'accidents per animals que es fiquen, que entren a dins de la calçada, que envaeixen la calçada. El 80% dels casos són amb senglars. Compte amb els cabirols, Francesc.
Sí.
Compte amb
home,
els cabirols,
ja ho crec,
que
ja
són
ho
els
crec.
Propers senglars, els
ja
cabirols.
Ja ho crec.
I no només amb cotxes i amb motos. M'he quedat absolutament esgarrifat en saber que fa unes setmanes un tren de ferrocarrils de la Generalitat va quedar absolutament avariat i a les vies després d'atropellar un porc senglar a l'alçada de l'estació de Valdoreix. Un tren de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Sí.
És a dir, tenim un problema amb aquesta espècie que s'ha de controlar. No sé quina és la manera. Jo no la tinc, la manera. Però ens hem de posar seriosos i hem de fer campanyes de control d'aquesta espècie, sí o sí.
Segur.
I si ens hem de barallar...
Doncs mira, portarem una parella de veterinaris que ja veuràs. Ens explicaran alguns dels programes que hi han pel control d'aquesta espècie.
Vinga.
A Catalunya.
Vinga. Em sembla magnífic.
Doncs seguim.
Vinga.
El concurs.
Doncs anem al concurs. A banda dels vehicles que circulen per les carreteres, quin altre mitjà de transport s'està veient afectat per l'augment dels senglars? Atenció al premi, un sopar per a dues persones al restaurant Aradi, que es troba dins de l'hotel Costa Brava a Platja d'Aro. És per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb aquest restaurant. Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. I de la setmana passada, el Meteotemps, que va tenir milers d'audicions. La pregunta deia: els volcans de la Garrotxa van entrar en erupció fa 1.000 o 10.000 anys? La resposta correcta era, evidentment, fa 10.000 anys. L'ampolla de cava rosat trepat gentilesa d'Agustí Torelló i Mata és el premi i se l'emporta Paco Figueroa de Sant Cugat del Vallès.
Quin temps farà?
Anem a la part final, és a dir, quin temps faran els pròxims dies? I la solució és clara: divendres, dissabte i diumenge, de sol a Catalunya. Això sí, hi ha alguns dubtes respecte a diumenge a la tarda. Alguns models ens donen que podrien arribar alguns núvols a la costa catalana durant la tarda-nit, però ja seria quan es fa fosc, és a dir, el matí de diumenge, amb sol també en aquestes zones costaneres, i per descomptat també a l'interior i al Pirineu. Atenció al dissabte i també un diumenge de vent de tramuntana destacat, un vent que, per cert, a les Balears pot ser especialment intens, temporal de vent a les Balears i marítim, onades de 4 a 5 metres. I a més a més, un cap de setmana fred, sensació de fredor allà on faci vent i allà on pugui encalmar el vent, les nits especialment fredes. És a dir, malgrat que faci sol, la temperatura serà traïdora. En definitiva, temps tranquil, però amb aquests, podríem dir, condicionants de vent i una temperatura més aviat baixa. Peticions diverses, moltes, ens en fem ressò d'algunes. Dissabte, la Mercè Prat demana l'Avança i Fórnols, diu, per gaudir dels colors de la tardor. La Montserrat Soler, excursió amb amics per Tavertet. O l'Ignasi Tenes diu que té una trobada familiar a Reus. En els tres casos, molt de sol, fred, això sí, a Tavertet, a l'Avança i Fórnols especialment. A Reus farà vent moderat. I si fem la previsió per diumenge, que ens ho demana la Fina Martí, el Poble Nou del Delta, la Pilar Herrera per Mollà, la Montse Esteve, el massís del Garraf, diu que van a fer la marxa del Garraf de 48 quilòmetres. Montse, una confessió, no m'hi veureu mai en una cursa de 48 quilòmetres, i ni tan sols de 15 o 20, eh? No l'aguantaria. Però, dit això, ànim i molt de sol en els tres casos. Això sí, a Mollà, fred. Al Poblenou del Delta, vent. I al massís del Garraf, una mica de fred. I el cap de setmana diu que se'n va a Camprodon la Montse Prats. L'Albert Dalmau diu que va a Gósol perquè vol donar la volta al Pedraforca els dos dies, si farà molt de fred. I el Jaume Sanz, escapada familiar a la Garrotxa. A veure, en els tres casos són àmbits pirinencs. Sol, sol i sol. No hi haurà núvols en tot el cap de setmana. Per tant, aprofitar-ho. Però això sí, farà fred. I, per tant, roba d'abric, roba d'hivern, tot i que l'hora del sol serà un fred molt més agradable.
El concurs.
A finals d'octubre, una illa mediterrània va viure un minicicló, doncs això, mediterrani. Quina illa va ser? Una illa molt coneguda. Premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada, quan posem noms propis als fenòmens del temps, fan referència normalment a les depressions o als anticiclons? La resposta era les depressions. El guanyador és del Maresme. Ara direm qui és i de quin municipi. I el premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra, de Prior Day, extra arbequina, de quart de litre. I el guanyador, com dèiem, és del Maresme, és d'Arenys de Mar i és l'Albert Matas.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Ens envia una fotografia finalista de la setmana la Irene de Luis Suárez. Moment de pluja, foto del 30 d'octubre. És una foto d'oportunitat i la veritat és que és maca, molt, molt evident, d'aquelles molt explícites, d'aquesta pluja que queia amb ganes en aquest sector de Barcelona. Un aiguat molt, molt local, però que déu-n'hi-do. I la setmana que ve parlarem del projecte Rewind, de reutilització, en aquest cas, d'ampolles de vidre. I anirem a un restaurant, l'Antull de Sal, que vol dir El Antojo. Ja veureu, el seu responsable m'ho va aclarir. I ens escaparem fins al càmping Joan de Cambrils, situat en un lloc privilegiat, damunt la sorra, pràcticament damunt del passeig marítim i, per tant, allò que se'n diu cèntric més no poder. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter són els nostres, podríem dir, plató, rings o estudis digitals. José María Campillo, el nostre tècnic, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sots direcció i producció, i una setmana més el vostre meteoròleg d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé i abrigueu-vos.